Ens acompanya l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro, que aquest dimecres ha protagonitzat una conferència organitzada per Convergència Democràtica de Catalunya, on ha exposat les raons que expliquen la necessitat d'assolir un estat independent. Benvingut a Sant Cugat, un plaer tenir-lo entre nosaltres.
Moltes gràcies.
Les raons que mouen a molta gent a apostar per la independència són diverses i s'engloben principalment en raons culturals, econòmiques i també emotives. Per vostè, quines són les raons per apostar per la independència i per què és una necessitat aquesta independència de Catalunya?
Però jo crec que la veritable necessitat és per una cultura, però també per una economia, també per una societat diferenciada, tenir un estat que li vagi a favor, un estat còmplice, per una cultura, per una llengua. Això no seria, en principi, un motiu per la independència, és a dir, seria el motiu per intentar que hi hagués una estructura d'estat que fes pròpia, que actués com si aquesta cultura li fos pròpia. El problema i el que ha portat a que moltes persones optin per la independència és que el catalanisme, durant molts anys, ha cregut que aquest estat podia ser l'estat espanyol. Podia ser-ho, sobretot, si feia algun determinat tipus de canvis, si s'adaptava a una visió plurinacional. La novetat, per mi, és que d'una manera creixent en els últims anys hi ha hagut una sensació per una part important de la ciutadania, que no sé si és majoritària o no, i no ho sabrem fins que els contem, que l'estat espanyol no volia ni podia ser l'estat que defensés els interessos i l'identitat dels catalans. Necessites un estat? L'estat que t'és més pròxim no et fa aquesta feina? Doncs gairebé inevitablement et passa pel cap la possibilitat de crear-ne un de propi.
Alguns d'aquests greuges que pateix Catalunya venen d'antic. Com s'explica a hores d'ara i en democràcia no s'hagin resolt alguns d'aquests plets?
Bueno, probablement perquè, els principis fundacionals de l'estat espanyol, és a dir, el que Espanya decideix ser, sobretot a partir del segle XVIII, que és un estat de matriu francesa, és un estat que, viu malament la diversitat interna. França també la va viure malament, però són uns altres fonaments i en un cert sentit la va anar uniformitzant. I d'altra, és un estat que viu malament, i això d'una manera creixent, per dir-ho així, el pluricentrisme, no? El tenir la pluricapitalitat. Itàlia és un estat jacobí, molt unitari, però és un estat on Roma té un paper de capitalitat política, però Turí o Milà tenen papers de capitalitat industrial, cultural, mediàtica. L'estat espanyol, que és més francès que italià en aquest sentit, tot i ser tan jacobí com l'altre, és un estat que ha anat optant d'una manera creixent per la concentració de les capitalitats a Madrid. I això ha creat un greuge, és a dir, no només no ha esborrat greuges antics, sinó que han anat creant de nous. I jo crec que ha estat aquesta vocació de recentralització un dels acceleradors del procés que estem vivint ara, no? Hi ha una tibada cap endintre, hi ha una gent que se sent indefensa davant d'aquesta tibada i llavors pensa que necessita el paraigua d'un estat propi.
Aquesta tibada cap endintre és un símptoma de debilitat?
No necessàriament. Jo crec que en algun moment ha estat una il·lusió de fortalesa, és a dir, ara és la nostra, ara és possible, ara una Espanya democràtica, ara una Espanya que no té, que desacomplexada, pot fer aquesta operació que difícilment hauria fet una Espanya més entotsolada, més aïllada internacionalment. Jo no crec que sigui un símptoma de debilitat en el seu inici. Sí que és veritat que la coincidència de tot plegat, del procés de recentralització i també del procés, de convicció per la independència de part de molts catalans, ha coincidit amb una crisi econòmica que fa que els problemes es visquin amb molt més dramatisme. Jo crec que el que vivim no és fill de la crisi, però que la crisi n'ha incrementat el dramatisme i, per tant, també la contundència en l'expressió.
Si pensem uns segons, ens surten un seguit de greuges que pateixen els catalans i les institucions catalanes. Pensem en els aeroports, els ports, el dèficit fiscal, la unitat de la llengua, el català no oficial a Europa, el català a l'escola amb la nova llei verd. La clau de tot, com apuntava vostè al principi, és que amb la independència els catalans es governarien ells mateixos.
Sí, 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 la clau no només és que es governen els mateixos, sinó que tindrien un estat a la mida de les seves necessitats. Per exemple, Txèquia i Eslovàquia es van separar d'una manera pacífica i amistosa, i curiosament els que van marxar van ser fonamentalment els eslovacs, és a dir, els motors de la partició van ser, per dir-ho així, la zona més pobra de Txecoslovàquia. Per què? Perquè van pensar que la política txecoslovaca estava pensada més en funció dels interessos i de les necessitats de Txèquia que en funció de les pròpies. Jo crec que els catalans, per una altra banda, els hi passa el mateix. Diu, escolti, el disseny de les polítiques espanyoles estan més pensades en funció dels interessos de Madrid, dels interessos de l'Espanya castellana, que els interessos propis. No és només autogovernar-se, sinó tenir un estat adaptat als teus interessos, adaptats als teus interessos culturals, però també als teus interessos econòmics, d'infraestructures, de tota mena. Governar-te tu mateix és bo, però sobretot és bo que el paraigua et tapi, diguem-ne. Quan plou et tapi a tu, no tapi només el teu veí i et deixi a tu l'intempèrie.
És creïble un estat espanyol que aixoplugui els interessos catalans en aquests moments?
Jo crec que aquesta opció, que ha sigut l'opció central del catalanisme durant 300 anys pràcticament, és una opció que ha perdut bona part de les seves oportunitats. No dic que totes. Si en aquests moments sortís l'estat espanyol i fes una oferta, no sé com reaccionaria la majoria dels catalans. El que és cert és que no l'ha feta. I que no l'ha feta en circumstàncies diverses. I que sempre el catalanisme ha tingut la il·lusió, la sensació de que ara no, però hi haurà un dia que sí. Ara no perquè hi ha Franco, però quan tinguem democràcia sí. Ara no perquè estem aïllats, però quan estiguem a Europa sí. Ara no perquè manen les dretes, però quan les manen les esquerres sí. I hi ha un moment en què s'han provat totes les combinacions i en cap d'elles s'ha produït aquesta voluntat de xuplugar, no? De ser el teu estat. Això, vaja, en la conferència ho he comentat, per exemple, ho explica molt clarament Maragall, a començament de segle XX, finals del XIX. Parla Espanya, o escolta Espanya la veu d'un fill, parla Espanya com una mare, però com una mare que ha desaprès d'entendre'n els seus fills, que ha renunciat a la maternitat, per dir-ho així. Per tant, si ta mare no et vol, no dic que te n'hagis de trobar una de nova, perquè això de les mares és difícil de fabricar, però sí que diguem-ne que tens aquesta sensació d'intempèrie.
En aquest sentit, podem dir que aquest creixement de l'independentisme també és un desengany?
Passa per la decepció, exacte. És a dir, la primera opció històrica del catalanisme, en termes per ordre d'aparició en les pantalles, és la reforma d'Espanya. És que hi hagi una Espanya, i això passa en el segle XVIII, és a dir, es diu molt sovint, home, esteu explicant la història de la guerra de 1714 com si fos una guerra d'independència, i no, Villarroel, la nit abans de l'11 de setembre, diu, estem lluitant per Catalunya, per les societats i per Espanya tota. I tenen raó, però per una altra Espanya, per una Espanya radicalment diferent. Durant 300 anys s'ha imaginat que podia haver una Espanya més aviat confederativa, més aviat plural, més aviat plurilingüe, i aquesta Espanya, 300 anys després, no vol ser així. I té tot el dret del món a no voler ser així, però llavors és obvi que els catalans no s'hi senten acollits.
Tot aquest procés que s'ha engegat acabarà desembocant en alguna cosa diferent al que hi ha ara?
Sí, és a dir, jo crec que hi ha una majoria social per la independència. Però no tinc manera de saber-ho ni de demostrar-ho perquè no ho han votat. Però sí que estic molt, molt convençut, tampoc han pogut votar en aquest sentit, però déu-n'hi-do a través dels processos electorals, que l'statu quo, l'estricte immobilisme en aquests moments a Catalunya seria l'opció de molt poca gent. És a dir, hi hauria gent que diria hem d'agafar el tren fins a la pròxima estació. Uns altres que dirien no, tres estacions més enllà, i uns altres no, hem d'arribar a l'estació final. Però tots volen agafar el tren. És a dir, el manteniment de l'statu quo, el manteniment del tipus de relació econòmica i cultural que hi ha en aquests moments amb Espanya és força insostenible. Però és que passa una altra cosa. A Espanya tampoc li agrada. És a dir, en aquests moments, és a dir, defensors de l'statu quo, del quedem-nos com estem, no n'hi ha ni aquí ni allà. Aquí tothom vol una mica més, uns molts més i uns altres una mica més, i allà es creu que és l'oportunitat de tancar aquesta operació de crear un estat a la francesa, que es va començar fa 300 anys i que no ha acabat de sortir bé. Això no és França, no, el problema català s'ha mantingut sempre, la unificació sentimental d'Espanya no ha estat un èxit, la de França sí, la d'Espanya no. Per tant, ells creuen també que és aquesta possibilitat, i fixem-nos, no estem parlant de quedar-nos com estem parlant de la llibert, I estem parlant de la LOMCE, estem parlant del Montoro, estem parlant d'opcions que no són estar com estem, sinó anar un pas més enrere. Si hi hagués un davant i darrere, i el davant fos la, diguem-ne, la màxima autogovern, i el darrere fos el mínim.
Prescindint de si agradi més o menys, doncs, totes aquestes darreres polítiques que estan duent a terme l'estat espanyol, no és feu la Coloms voler imposar això a una part de la població?
Bueno, jo crec...
I sobretot que no diguin res.
Mm-hmm. Bueno, jo crec que hi ha un càlcul, que hi ha un càlcul erroni. És a dir, pot ser que l'operació independentista també faci càlculs erronis, i per tant tots ens hem de mirar al mirall, però jo crec que hi ha un càlcul erroni sobre el que està passant a Catalunya en alguns sectors de Madrid. Primer, creuen que això és molt superestructural i que és només un moviment d'èlits i d'èlits polítiques i que té unes raons purament conjunturals. Jo crec que això no és cert. I un altre, creuen, i jo crec que això encara és menys cert, que la societat catalana és molt fràgil internament. Aquella frase d'abans, es trencarà Catalunya que Espanya, és una amenaça, però també té un punt de profecia. Dir, no, vosaltres sou una societat on les persones que venen de fora, que han nascut fora, són un percentatge altíssim, un dels nuclis del vostre projecte és la llengua, hi ha més gent que parla castellà a casa que no pas gent que parla català, us trencareu vosaltres. I jo crec que aquest és un càlcul erroni. Jo crec que en aquests moments les fronteres de projectes polítics a Catalunya no passen pels llocs d'origen. No, mira, tots els que van néixer a un lloc pensen d'una manera i tots els que van néixer a un altre pensen d'una altra. Jo crec que no va per aquí. És a dir, hi ha gent que pensa d'una manera i d'una altra, però que les fronteres no coincideixen amb els cognoms ni amb els orígens. Per tant, jo crec que hi ha, com deies, no ho veuen, que això no pot ser, jo crec que no ho veuen del tot perquè hi ha un diagnòstic equivocat del que està passant i de com és la realitat catalana. Jo crec realment que la idea de perdre Catalunya en el projecte nacional espanyol és molt rellevant i molt dolorosa. I que, per tant, jo crec que estan enfocant-ho malament, crec que estan diagnosticant-ho malament, però no crec que siguin indiferents. Ni tan sols a favor de mantenir del manteniment del poder, que això sempre és una raó molt poderosa, però jo crec que no, que el seu projecte nacional demana Catalunya i que no... Que, és a dir, un anglès té una cosa que es diu Gran Bretanya, una cosa que es diu Anglaterra i una altra que es diu Escòcia, i per tant s'imagina Anglaterra a una banda i Escòcia a una altra, s'ho pot imaginar, pot dibuixar el mapa d'Anglaterra. Un espanyol fins i tot li costa dibuixar el mapa d'Espanya sense Portugal. Tendeix a confondre el mapa d'Espanya amb el de la península Ibèrica. Jo crec que els és molt difícil i que, per tant, diguem-ne, la discussió serà dura. Sí, esperem que sigui discussió.
Finalment, consulta el 9 de novembre. Es farà, no es farà?
A veure, jo crec que és possible que no es facin, però que no és impossible que es facin, que es faci la consulta. Hi ha molts elements, és a dir, això depèn d'una llei de consultes que no està feta, però que tots donem per suposat que serà recorreguda i portada al Constitucional, que el Constitucional la tombarà. Potser no és tan fàcil tombar-la, potser està bastant ben blindada, ja veurem. Vull dir que hi ha moltes coses obertes sobre el dia 9. Si malgrat tot el 9 no fos possible, jo personalment crec que les sortides són unes plebiscitàries. Però sobre les plebiscitàries, i ho tinc escrit en algun article d'aquests últims dies, no totes les anticipades són plebiscitàries. Perquè una elecció, com tu no pots publicar en el DOC, ara convoco unes eleccions plebiscitàries, tu convoques unes eleccions normals. Perquè siguin plebiscitàries les has de plantejar d'una determinada manera. I jo crec que si el sobiranisme les vol plebiscitàries, jo crec que les ha de voler plebiscitàries, ha de marcar que ho són. I jo crec que el seu millor, no sé si l'únic, A vegades penso que només l'un, que és l'únic, eh? Però segur que penso que és el millor sistema de marcar-les com a plebiscitàries és que hi hagués una candidatura unitària del sobiranisme. Això marcaria clarament, dir, no, aquestes eleccions no són per veure qui ens governa, no són per veure qui està en el Parlament, no són per veure si fem els trens així o aixà, si fem la sanitat així o aixà. Això és només per dir sí o no a una pregunta que no ens deixen respondre de cap altra manera. Jo crec que el sistema de marcar-les com a plebiscitària seria que hi hagués aquesta candidatura unitària.
Que seria difícil?
Sempre, perquè és clar, diguem-ne, perquè és excepcional i perquè pot ser que no coincideixi amb els interessos de cadascun dels partits que hi haurien de formar part, que pensin que per ells és prioritària una altra cosa. És difícil, però jo crec que si l'objectiu 1 és fer la consulta de la manera que es pugui i l'objectiu 2 és guanyar-la a favor de la independència, la fórmula de la candidatura conjunta és la més adequada.
Doncs Vicenç Villatoro, moltes gràcies per atendre a Quat.cat i fins la propera.
Al contrari, encantat de fer-ho.